va a ningún lado. Entonces,
sí,
en Itàlia és un problema bastante fuerte.
I tant, sí. I tant. Esperem que vagi a menys, en qualsevol cas. Gràcies, Simone Calisto, Manca, Alfons Calderón i Xavier Puigdollers. Fins una altra, bona nit.
Fins una altra, bona nit.
Són les 8, resumint l'actualitat de les últimes hores.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Us expliquem en aquest bloc informatiu breu que el president del govern espanyol ha elogiat avui l'actual situació econòmica a l'Estat i ha dit que en molts aspectes la crisi és història del passat. Mariano Rajoy ha dit que Espanya era el malalt d'Europa i que després de 2 anys i mig l'economia porta 5 trimestres consecutius creixent amb taxes cada vegada més vigoroses i amb perspectives encoratjadores. Rajoy ha dit això en la cloenda de la trobada empresarial sobre el Pla Estratègic d'Internacionalització i Mercats Prioritaris 2014-2015, on ha afegit que aquest Nadal serà el primer de la recuperació, sempre a partir de xifres macroeconòmiques. Recordem, d'altra banda, que 2 seguidors del Paris Saint-Germain han estat ferits aquesta nit passada a Barcelona, als voltants del Camp Nou, després del partit Barça-PSG. Una de les víctimes està ingressada amb lesions a la pleura a l'Hospital Clínic, però està fora de perill. L'altra, després de passar per un centre hospitalari, ha estat ja donada d'alta. S'investiguen els mòbils d'aquestes agressions i el portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, ha explicat que la primera agressió ahir als voltants de l'estadi del Barça està vinculada a seguidors violents de l'equip blaugrana, però que encara s'està investigant la segona versió dels fets. D'altra banda, una explosió en un habitatge de Mollet del Vallès ha provocat la mort d'un home aquest matí a primera hora per causes que es desconeixen però que podrien tenir a veure amb el mal funcionament d'una bombona de butà. I encara hi ha cases sense subministrament elèctric a causa del temporal del vent. Uns 500 abonats segueixen sense llum al Vallès Oriental i Occidental. L'Ajuntament de Terrassa demanarà ajuda a diferents administracions per reconstruir el mobiliari urbà a través d'un decret d'emergència signat per l'alcalde Jordi Ballart. Fins aquí alguns temes de l'actualitat a aquesta hora. Saludem ja l'Òscar Merino, director del programa Bàsquet al Dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per a les 9?
Doncs estarem pendents de l'Eurolliga. A partir de 3:15 tenim un Barça-Fenerbahçe al Palau. En joc la primera plaça del grup C. Avui, com tots els dijous, aprofundirem en el món NBA amb el professor Garriga i parlarem amb Billy Hernán Gómez, jugador del bàsquet Sevilla, que diumenge passat va fer història després d'anotar 29 punts, capturar 13 rebots per 43 de valoració davant del Barça. Perquè et facis una idea, donaré dues dades molt ràpid. És el jugador més jove de la història de la competició en fer aquests 43 de valoració i feia 12 anys que ningú li feia 43 de valoració al Barça.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs avui Hernán Gómez al Bàsquet al Dia, tot això i més a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Òscar.
Vagi bé, fins demà.
Ens acomiadem, salutacions del Mario Ramírez, la Blanca Aranyó i la Cesca Gasull, qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Us deixem amb el programa Plusvàlua i Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a Etiòpia. Aprofundirem en les tradicions i la història dels cristians d'Etiòpia i participarem de la celebració del Timcat o Epifania a la Vilela. Viu Etiòpia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al Dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you
climbing up the roof just for... Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. i fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Ara ja tota la comunitat científica, sense excepció, assegura que l'escalfament global és un fet i que l'emissió de gasos d'efecte hivernacle suposarà un augment de 2 graus en la temperatura mundial per sobre de la que teníem en l'època preindustrial. Superat aquest llindar, segons els científics, no es podran evitar els efectes catastròfics més perjudicials i costosos, com el desglàs a les muntanyes, l'augment del nivell del mar, les sequeres extremes, la mancança d'aliments i les tempestes violentes. Malgrat tot, i encara que els 196 països participants a la trobada de Lima acosten posicions cap a una responsabilitat efectiva de cada país al respecte, sembla que no hi ha una consciència prou clara per apuntar mesures contundents. Avui parlarem sobre l'economia i el canvi climàtic, entre d'altres temes, amb els nostres convidats d'avui, el senyor Carlos Mandianes, el senyor Xavier Melo i el senyor Ramon Vallès. Però abans debatrem un tema de fons social, la relació entre la cultura i la religió. I en parlarem amb el senyor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació de la Ramon Llull. Amb el suport, com sempre, com cada setmana, de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, comencem un programa que el nostre tècnic, el Jordi Carretero, ens ha preparat replet de cançons espirituals. Comencem, doncs. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say... L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. El ser humà té una característica que el fa diferent de la resta dels sers que habiten aquest planeta. Aquesta característica és la inquietud sobre la transcendència, sobre la vida i la mort, sobre el perquè de l'existència i sobre el naixement i el devenir de totes les existències. Aquestes preguntes han transcendit l'espai privat i des de l'edat antiga s'han dut a l'espai públic, on ha pres diferents formes, sovint ordenades en religions. D'aquesta manera, la religió ha comprès i vehiculat a través de creences compartides la resposta a aquestes preguntes i dubtes i ha permès espais de trobament on les persones poden exposar i deixar sentir els seus dubtes, les seves angoixes i les seves qüestions existencials. Tanmateix, a Espanya, i molt especialment a Catalunya, en els darrers 30 anys, l'espai públic dedicat a la religió s'ha vist reduït progressivament. Alguns motius, com la vinculació per part de l'Església amb el règim franquista, males experiències personals, potser la recerca de nous sistemes socials i el rebuig amb els antics, han fet que la religió catòlica hagi perdut espai de debat a la nostra societat. Paral·lelament, les guerres relacionades o advocades sota religions com la musulmana han augmentat la temença cap al fanatisme religiós i han incrementat el desconcert a l'hora d'incloure el coneixement religiós en l'educació i en la cultura. I resta ara ja en un pla privat, gairebé preservat amb pudor. Amb aquest panorama, quin és l'espai públic que es dona ara a les qüestions sobre l'existència? Per parlar d'aquest tema tan transcendental, mai més ben dit, avui hem convidat el senyor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Ramon Llull.
Bona tarda.
Bona tarda.
I em fa goig poder-lo tenir com a degà de la facultat on vaig estudiar jo fa anys, ja.
M'has donat una alegria quan m'has dit que ets alumni de la facultat. Saps? Mira, per la meva feina i per la meva trajectòria em moc molt per Barcelona i per Catalunya, i cada cop que vaig a una ràdio o una redacció o una agència de publicitat em trobo amb un alumni de la facultat, m'emociono una mica.
Ja som uns quants.
Ja som, mira, som més de 6.000, eh? 6.000 professionals. I et comentava abans que nosaltres, enguany, celebrem el 20è aniversari. I ens sentim molt contents, molt orgullosos d'haver fet un projecte com aquest. Pensa que avui en dia la Facultat de Comunicació, que per cert, ja no es diu només de comunicació, eh? Perquè és de comunicació i relacions internacionals. També fem un grau, a part dels graus de publicitat, periodisme, cinema, fem un grau en relacions internacionals per formar els futurs gestors de la complexitat internacional, de la diplomàcia, de la cooperació econòmica, comerç internacional.
Sí,
Són 1.500 estudiants. 1.500, eh? Quasi 200 professors.
Una de les coses que recordo, si m'ho permet, senyor Carbonell, és aquest intent, aquesta voluntat de conjugar un debat social, polític, econòmic, no? De cada àmbit, cada alumne ens especialitzàvem amb uns valors espirituals i humans.
Mira, nosaltres tenim uns estudis de comunicació que són bastant particulars a Espanya, perquè tenim primer un tronc comú, com tu saps molt bé. Els dos primers anys són, com fan les facultats americanes, són estudis d'humanitats. A Amèrica diuen les liberal arts, que són estudis en els que els estudiants intentem que puguin escriure bé, enraonar, interpretar, argumentar, llegir, saber llegir, i, a més, una formació humanista sòlida, filosofia, història, sociologia, economia. I després dos anys que són molt professionals. Dos anys en els que els estudiants pràcticament estan un any i mig, si volen, en pràctiques amb empreses. I on els professors ja són més professors de perfils de professionals. Professional d'agència, periodistes en ofici, i aquest equilibri entre unes humanitats fortes, entre la professionalitat i també el compromís ètic i moral. Pensa que som l'única facultat a Espanya que tenim una assignatura obligatòria d'ètica, com recordaràs, al quart any, 6 crèdits, que és molt inaudit.
Una assignatura que tothom suspenia, a més a més.
Bueno, perquè era dura, tenim professors molt bons, com el Francesc Torralba, com l'Ignasi Boada, com el Carles Ruiz, professors que tenen l'encàrrec de que sigui una assignatura que faci pensar molt el que seran
que
faci pensar molt els que seran posteriorment professionals en el sector de la comunicació.
Molt necessari, molt necessari. La veritat és que ho recordo amb carinyo, perquè m'afecta, no? Perquè realment els debats que es plantejaven, doncs no només a classe, al cafè de la facultat, no? Eren intensos, no? I recordaven una mica el que ens parlaven els nostres pares dels anys en què també es debatien.
Bé, nosaltres hem intentat molt que la facultat sigui un espai amb molta interrelació amb la ciutat. Per això estem a Ciutat Vella. Vam decidir-ho allà perquè volíem una facultat que visqués el batec que viu la ciutat, no? I el que passa a la ciutat, el que passa al món de la comunicació, sempre passa a la facultat.
Senyor Josep Maria Carbonell, vostè, a més de degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals de la Blanquerna, la Universitat Ramon Llull, a més és president de la Fundació Joan Maragall, una fundació dedicada precisament a ser un espai de debat i de reflexió sobre temes de diàleg entre cristianisme i cultura. I jo volia preguntar-li, quin és per vostè l'estat de situació de la religió a Catalunya en el nostre espai públic, i molt especialment en la cultura?
Bé, he de dir-te, Carla, que no és una pregunta per respondre.
Així, en dos minuts,
jo crec, no?, que això hauria de ser objecte d'una conferència que hauria de meditar per matisar. Et diré algunes afirmacions. Catalunya ha passat de ser un país majoritàriament catòlic als anys 40, als anys 40, a un país en el que l'Església catòlica no té el mateix pes, ni molt menys. Si mirem l'anàlisi de practicants, etc. Succeeix quelcom que succeeix a tota Europa, amb uns jocs amb major intensitat i amb uns altres amb menor intensitat. Per tant, ja no podem dir que Catalunya és un país format per catòlics practicants. Això és evident. Segona cosa. El pes cultural, l'herència cultural del catolicisme a Catalunya, jo crec que continua sent molt important. Jo crec que en molts àmbits de la vida cultural i social, el pes que representa la tradició catòlica continua sent un pes que condiciona en molts aspectes la mirada de molts i molts, que condiciona la forma de viure, que condiciona l'acció de moltes persones. Tres, et diria que a Catalunya és un país amb una gran llibertat religiosa, com passa en la majoria de països europeus. També és cert que una certa cultura laïcista que ens ve dels anys 20-30, molt arrelada a Espanya i ara crec jo menys arrelada a Catalunya, i jo crec una mica derivada del que va ser el franquisme i el catolicisme als anys 40 i 50, ha intentat que l'Església tingués tota la llibertat en l'àmbit privat, però que reduís la seva presència en l'esfera pública. Bé, jo crec que sí que hi ha un segment de la població que voldria que l'Església, el catolicisme, quedés reclòs únicament en l'àmbit privat, però això no ho ha aconseguit, ni crec que ho pugui aconseguir, perquè l'herència nostra de Catalunya, el nostre patrimoni històric i cultural, és d'una envergadura molt gran. I jo crec que en aquests moments, precisament, en el que ens manca referents per saber on som i on volem anar, aquests aspectes de reconèixer la nostra herència i el nostre patrimoni és un factor decisiu. Finalment, et diria que, si avui és cert que doncs, la pràctica dominical, la missa, deu ser d'un 12 o un 13%, que el percentatge de catòlics practicants ha disminuït, que el percentatge de catòlics que es diuen no practicants es manté amb unes xifres encara molt importants, el que sí que tinc clar és que nosaltres, avui, com a Església, som una minoria. Ara bé, una minoria que gestiona una herència molt important, que és un patrimoni que no és del passat, sinó que és del futur, i que des d'aquesta perspectiva hem de saber com podem ser nosaltres testimonis de l'herència de Jesús de Natzaret.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Senyor Josep Maria Carbonell, quasi una conferència.
No, no, passa quasi, que, és que aquesta era una pregunta que si vols respondre hauria de ser objecte d'una sessió intensa, perquè és una de les preguntes importants. I que no és una pregunta que es pot respondre amb un sí o un no, que té molts matisos. I que és una pregunta que necessitem incorporar, jo crec, en el relat futur, de manera evident.
L'altra pregunta que volia preguntar-li i que també entenc que és una de les preguntes, no? És si antigament la religió, en concret per nosaltres, el catolicisme, no?, tenia un espai tan present, no?, tant en els mitjans de comunicació, en el nostre debat públic, a la nostra vida pública, i ara no el té. Què és el que ha passat, sobretot en termes d'anàlisi, perquè el futur sigui un altre, no?, potser?
Bé, aquí també seria qüestió de fer una avaluació, parlar de la modernitat, parlar del pluralisme, parlar de l'evolució dels valors de les persones, que en molt cas han substituït la recerca del benestar material immediat, del consum, com primeres prioritats. Parlar dels mitjans de comunicació de masses, la televisió, l'entreteniment, que ha banalitzat molt el nostre entorn més immediat i ens ha fet tots potser més estúpids, més amb menor capacitat per poder anar al fons de les coses, no? A veure, jo el que et diria és que és cert de que la temàtica o la preocupació religiosa és molt menys present en els mitjans, però també és veritat de que el fet religiós, quan és un fet ben presentat en els mitjans, té la seva incidència molt notable. Que a Europa vivim l'herència d'una modernitat que ha costat de digerir molt, la presència del conflicte religiós entre diverses parts d'Europa, i vivim un procés de secularització que a mi sempre m'agrada explicar que és un procés de secularització que som l'excepció del món. Fixa't bé, Europa és una petita zona d'aquest món que té 7.000 milions de persones, en el que l'experiència religiosa queda com mig amagada o qüestionada, perquè la resta del món, l'augment de l'afirmació religiosa és un procés en creixement, amb moltes modalitats diferents, però nosaltres som, en part, l'excepció. Aleshores, jo crec que Europa, i aquí Catalunya i Espanya, potser amb l'excepció una mica d'Itàlia i Polònia, on ha quedat un pòsit cultural molt potent del catolicisme, bé, hem de passar aquesta etapa i hem d'aguantar la torxa de la fe que il·lumina la vida de les persones, i passaran 10 anys, 15 anys, 20 anys, però la nostra herència, el nostre patrimoni, la resposta que fa el cristianisme davant de les grans qüestions de la vida, qui som, què som, on anem, què esperem, què ens espera, són preguntes fonamentals que jo crec que qui respon millor a aquestes preguntes és la tradició cristiana.
Senyor Carbonell, vostè parlava de la cultura que en els últims anys doncs ens ocupa a nivell públic, que són bàsicament doncs l'activitat desenfrenada, la recerca de doncs de l'obtenció d'un benefici immediat, d'un consum, i això d'alguna manera tapa l'espai a on es plantejaven aquestes preguntes que vostè posa sobre la taula.
Fixa't bé que ara, si analitzeu el sistema universitari i les facultats que viuen un moment de crisi molt forta són les facultats de filosofia, d'humanitats, les facultats de filologia. Si vosaltres veieu...
I també són la temàtica que s'ha reduït en l'edat escolar.
A l'edat escolar, no? Si vosaltres veieu els productes culturals... No, perdona. Si parlem de cultura, aquí tindràs la persona que immediatament et parlarà de productes culturals. I després et vindrà que et parlarà de la indústria cultural. Quan la cultura, en primer lloc, és l'esperit. És la capacitat de reflexió, és la capacitat de creació. Què vol dir això? Vol dir que estem en un món, mal ens pesi, ens agradi o no, que és un món que, especialment a Occident, però també a Xina, i en menor intensitat a l'Índia, que és un món en el que la mercantilització de les relacions, és a dir, entendre l'educació, la cultura, s'entén des de la lògica del mercat. Ja sé que és un programa d'economia, però...
I estem parlant de cultura i religió.
I cultura i religió. Però jo crec que, en efecte, aquesta concepció del mercat, de la lògica del benefici, la lògica de la provisió de benefici als accionistes, i la lògica de la competència s'ha traslladat a molts altres àmbits, i també a la cultura. Llavors, com això s'ha traslladat, a la cultura avui en dia es prima sobretot l'entreteniment, que és el més accessible. Fixa't bé els programes de televisió. I els programes de televisió et pots demanar quins són els valors
que transmeten.
No? Aquí hi ha un problema seriós que jo crec que és un problema de civilització. Llavors, en aquest context, és molt difícil que una religió que vulgui anar a fons i que demani a les persones pensar sobre els grans temes, doncs troba, lògicament, unes dificultats complementàries. I, a més, si afegeixes, en el cas del catolicisme, que és una religió que clarament vol fer una opció pels pobres, una opció al costat dels marginats, una opció que té com a centre la caritat, l'estimar l'altre, en aquest context encara es fa més difícil.
Senyor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Si m'ho permet, m'agradaria presentar-li els nostres companys de taula, els nostres convidats avui a la tertúlia, el senyor Carlos Mandianes, l'economista.
Bona
tarda. El senyor Xavier Melo, doctor en Economia.
Bona tarda.
I el senyor Ramon Vallès, també economista. Avui estem replets d'economistes.
Bona tarda.
Per parlar sobre cultura i religió, imagini's, perquè entenem que realment estan molt vinculats, no? Perquè no tant des del punt de vista, com deia vostè, no? mercantilista de l'economia, sinó entenent l'economia des del fet humà. Jo volia preguntar-los, per començar, si una de les coses doncs ha canviat en el panorama de la religió, en concret de la religió catòlica, en l'últim temps, ha estat l'arribada del Papa Francesc, que ha portat una sensació general de renovació i de fortalesa per part de l'Església. Jo volia preguntar-los com veuen aquest canvi de rumb i quina reacció social veuen davant d'aquest fet.
A veure, primer de tot, voldria valorar que el canvi, efectivament, hi ha un canvi de rumb amb la forma d'exercir el papat del Papa Francesc. S'ha de destacar que ell ha viscut sobretot com una realitat com de parròquia, i això el fa un gran comunicador a l'hora d'arribar a la gent. I el canvi de rumb el voldria relativitzar amb el sentit que la doctrina social de l'Església, de fet, històricament ha anat d'una forma, diguéssim, molt més revolucionària i molt més provocadora de cara a canvis de la societat del que popularment s'ha conegut, bàsicament, per la premsa. Llavors, que el fet que es posi més l'accent sobre aquests temes socials i que es faci veure el lligam tan profund que hi ha entre la justícia social i la fe, doncs això és la gran aportació del Papa Francesc.
D'alguna manera fa que aquest sentit religiós que aquí a Europa, no, com comentàvem amb el senyor Carbonell, està quedant una mica com en la part íntima, quasi a vegades amagada, no, pugui sortir més al carrer i sigui més pública, podria ser?
Jo, si em permets, que jo estic totalment d'acord de que l'Església, abans del Papa Francesc, té el compendi de la doctrina social, que és el procés d'elaboració de la doctrina social de l'Església, que és un tresor. El que passa, jo ho he dit altres vegades, que molt sovint era com un tresor ocult.
El millor guardat.
El millor guardat, Ens posem d'acord, eh? Què vol dir això? Vol dir que l'Església, amb la seva presència pública, no el posava com a prioritat. Per mi, jo crec que tens tota la raó, que no hi ha un canvi doctrinal, però sí que jo crec que hi ha tres canvis importants amb el Papa Francesc. En primer lloc, un canvi de llenguatge comunicatiu. Jo m'estimava molt Benet XVI, però la seva capacitat de comunicació, la seva competència comunicativa era reduïda.
D'arribar
a la gent, no? Mm-hmm. Primera, un llenguatge, una competència comunicativa. Segon, i jo crec important, posar com prioritat, i per això va ser tan important la Nadal en Pedusa, precisament la doctrina social de l'Església. No la doctrina moral, no la doctrina escatològica, la doctrina social. I, en tercer lloc, jo crec que també és molt important el que està intentant portar el Papa Francesc, que és una certa renovació de la cúria, una renovació sobre la unitat i la localitat, la gestió de la centralitat, intentar que l'Església, que ja no és més europea, que és molt més massiva, Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia, no?, pugui ser ben representada a la cúria romana. Són tres canvis que a mi em semblen molt importants.
Senyor Melo, sí. Vostè divergeix?
No, estic d'acord.
Normalment divergeix.
Ah, sí? Ja m'agradaria que divergim.
Però em costarà... Jo estic d'acord, jo no sóc un especialista com vostè. Estic d'acord que probablement Benet XVI ha fet més per la doctrina social de l'Església que no potser el que farà el Papa Francesc, que el que farà serà comunicar, no? Molt millor. Però jo crec que aquest és una part petita del problema, perquè m'ha agradat molt quan estàveu explicant que Europa era un tros molt petit del món. Però a mi una de les coses que no em deixen de sorprendre, i no tinc explicació, i espero que vostè me la doni avui, tot i que crec que no serà fàcil, és que quan un se'n va als Estats Units, a més hi ha estudis científics que ho demostren, la gent està orgullosa de la seva església, sigui quina sigui. Des de la telefonista que rep amb una gran banc fins al conseller delegat, tots passen per la seva parròquia una vegada al mes. Tots, amb la família. Tots, i aquí ens n'amaguem. És a dir, aquí ja fa anys. És a dir, aquest procés de secularització que ha portat a Europa no crec que sigui ni la... Jo crec que aquesta majoria que alguns parlen de silenciosa, que no ho és, jo no l'explico. Per què tenim aquest sentiment de que ens hi amaguem?
Aquest és un altre tema. Si voleu, un dia en parlem.
I aquí la culpa no la té el Benet, per mi, ni el Papa. És nosaltres.
No.
En aquest sentit.
No, jo no sé si, diguem-ne, buscant no culpables, ser culpables, diguem-ne, jo no sé els 30 anys de Joan Pau II si s'hagués reorientat d'una forma diferent, perquè essencialment aquesta situació durant els 30 anys a Europa de Joan Pau II, doncs van pitjorar quan analitzem estadístiques. El tema dels Estats Units és un tema que conec una mica i he estudiat. I és un tema que ara està canviant bastant. Hi ha moltes respostes. Una històrica, que és que els fundadors dels Estats Units eren emigrants que fugien de les guerres religioses. Sí, és molt important això, perquè quan van constituir, van crear la Convenció de Filadèlfia, que és la Constitució americana, doncs van posar com un dels primers articles que la llibertat de religió seria, no diu aquesta paraula, sagrada, fonamental, com ho era la llibertat d'expressió. I segona cosa, que cap religió tindria un privilegi en relació amb el poder. Per tant, la separació total entre poder polític i religió. No hi ha cap religió oficial als Estats Units. Ara sí, hi ha tota la llibertat religiosa, fins i tot de les sectes. Llavors jo crec que aquí hi ha un primer element històric, fundacional. Aquells que havien patit la persecució religiosa amb les guerres dels 30 anys i altres conflictes, als Estats Units van voler fer un país on la llibertat religiosa fos constitucionalment...
Tot i que sí que es primen algunes religions socialment, no?
Diguem,
sí que hi ha prioritats.
Hi ha comunitats, algunes, tu trobaràs els protestants blancs, hereus dels alemanys, holandesos i de Gran Bretanya, fundadors dels Estats Units, que en determinades ciutats tenen uns llocs de posicionament. Però precisament aquestes esglésies són les que estan
caient.
Els catòlics, clar, són majorment italians, irlandesos, latinoamericans, els trobaràs amb els barris, amb els segons barris, i es mantenen, sobretot també, per la emigració latinoamericana. Qui puja a Estats Units? Que també són els que pugen a Amèrica Llatina, que són els evangelistes. I aquests estan pujant i canvien els percentatges als Estats Units de pràctica religiosa. Però això seria un tema...
No, és apassionant.
És apassionant. Però jo aquesta pregunta que em feies, per què als Estats Units?
Sí.
Jo me l'he fet moltes vegades. I intento respondre, doncs, per moltes raons. Una, la històrica. Una altra, perquè la modernitat del segle XIX i XVIII i XIX a Europa va tenir una recepció diferent. A Europa vam viure el marxisme, vam viure el Nietzsche i tot el nihilisme, vam viure... Hem viscut totes les filosofies que avui en dia ja no trobaràs ningú que sigui nihilista. Trobaràs molts pocs que siguin marxistes. Però la crítica fonamental queda en el pòsit cultural. Això és una mica... Però continuaria.
Jo em acabo, perquè si no...
No,
pregunta.
No.
Jo m'ha recordat, i espero que no se m'enfadi el senyor Carbonell, les explicacions que fem els economistes. Vull dir que quan una cosa ha passat, sempre s'explica perquè trobem la traçabilitat. Segur que té part de raó, però jo crec que diuen que van patir la guerra, bueno, també els europeus van patir molt i han patit potser molt més que els americans i hauríem d'estar més escarmentats. Jo li trobo més la relació amb l'estat del benestar i la necessitat d'ajudar-se. I aquí sí que...
En quin sentit? Que tenen menys estat de benestar?
Sí, amb el sentit que la falta... I no és el tema de fiscalitat, perquè als Estats Units... No és que és la fiscalitat. I els propis americans... Escolti'm, la fiscalitat ajuda, però no és motiu. I tampoc crec que els americans siguin millors que els catalans. No ho crec. Jo crec que la solidaritat està repartida igualment. Jo crec que és la necessitat d'ajudar-se. I la prova està que si comparem... que és un exercici que estem fent des de la universitat, el Banc d'Aliments d'Atlanta i el Banc d'Aliments de Barcelona, no hi ha grans diferències, ni en patrocini privat ni en subvencions. Tenen més subvencions que nosaltres. En canvi, la necessitat de que la gent s'ajudi, això fa. I quan això es converteix en un costum, no?, el que deien els clàssics, doncs això és el que fa la virtut, no?, el costum de tenir bons valors.
D'aquí ens vindria... Una possible...
No sé si estic convençut una miqueta o no.
Hi ha un aspecte que sí. Però la derivada seria quines esglésies estan creixent en el món? Essencialment, les evangelistes. I per què creixen arreu del món? Per mi hi ha moltes coses, però una que és el sentiment de comunitat.
Exacte.
El sentiment de pertinença. El sentiment d'ajuda mútua. El sentiment d'estar acollit en una comunitat de sentit.
Que és el naixement del bé comú de l'Església Catòlica.
I llavors, aquí jo crec que hi hauria una pista, jo crec, aquí,
sí,
per pensar sobre la, diguem que seria els plantejaments pastorals de la nostra Església. Perquè jo crec que potser ens manca construir més comunitat. Que ens manca construir més compromís en aquesta comunitat.
De fet, moltes vegades...
Té un gran paper l'Església aquí.
Sí, la religió és més present, més forta en persones immigrants que han hagut de marxar del seu país i no troben més xarxa, més comunitat que la comunitat religiosa de la que, d'alguna manera, formen part, no? I això també porta un debat, que és la relació... de tensió entre diferents religions, no?, que vivim avui, doncs, aquí, a casa nostra, a Catalunya, en diferents poblacions i també una mica més gran al món, no? A mi m'agradaria preguntar-los si la postura que s'està prenent des d'Espanya, que no sempre és una, que a vegades va variant una mica al respecte de la llibertat de culte, de la llibertat de desenvolupament d'altres religions i de la relació entre la religió catòlica o la laïcitat i les altres religions, és l'adequada? Caldria fer més coses per la integració o caldria protegir més? Com ho veuen, senyor Mandianes, que encara no ha pogut parlar?
Home, jo crec que la relació entre religions és, per mi, és fonamental, perquè jo crec que la religió pel ser humà, doncs, és el que ha dit el senyor Carbonell, no hauria de ser l'alma mater, doncs, que ens ajudi a col·laborar, a estar entre els éssers humans. si ja com veiem els medis de comunicacions, els dirigents de les religions i les religions tenen una relació tensa, doncs, home, aquest afany de comunitat, aquesta relació de la comunitat, ja no pot confluir entre els que estan dins d'aquesta comunitat, no? Jo crec que és un gran pas que han de fer els líders religiosos de poder arribar a un acord, de poder comunicar, de poder, diguem, atensar vincles perquè els que estan en aquesta comunitat, doncs, estiguin millor i entre ells no hi hagi, doncs, tots aquests conflictes que veiem habitualment.
Senyor Vallès.
Jo el que penso és que la relació entre dues religions, entre un creient catòlic i un creient musulmà, per exemple, depèn no només de la religió de cadascun, sinó de tot el pòsit cultural que la persona té addicionalment a les creences religioses. Segons aquest pòsit cultural, segons les conviccions, diguéssim, de més de llibertat personal, de respecte de l'altre, que teòricament la mateixa religió hi hauria d'incorporar, però que diferents persones ho acaben interpretant de forma diferent, segons com tinguem totes aquestes consideracions, segons quines altres influències filosòfiques haguem tingut, la convivència serà més o menys fàcil. I el que penso és que sí, efectivament, els líders religiosos tenen el seu paper en fer que les diferents religions convisquin, dialoguin, però el gran paper el tenim la gent, el tenim els creients, en viure nosaltres d'acord amb les nostres pròpies conviccions i fins i tot, doncs, a veure si hi ha alguna cosa que algun líder religiós ocasionalment veu d'una manera. Jo crec que forma part de la rectitud moral, doncs, expressar lliurement que si no hi estem d'acord, doncs, fer-ho veure amb respecte i manifestant els motius. Jo crec que aquest és un canvi important cap a la convivència.
Senyor Melo mira el sostre.
Sí,
i el senyor Carbonell també té coses a dir. És un tema important, aquest.
Sí, jo també ho discrepo una miqueta amb el sentit, per no...
Ho veu, senyor Carbonell, costum, no era que, jo,
sí,
que...
Però a veure si el senyor Carbonell està d'acord amb mi o no, perquè... bueno, que s'arreglin els de dalt, no? Em sona tipus Bankia, també, eh? Vull dir, una miqueta, no és el mateix.
Després en parlarem.
Sí, però que s'arreglin els de... Bueno, no hi ha guerres santes avui en dia, gràcies a Déu. No, és veritat que hi ha un cert fanatisme religiós, molt localitzat, però crec que amb la segona part del que deia el senyor Vallès, és un tema nostre. Nosaltres tenim una tradició, que és la judeu-cristiana a Catalunya. No tenim una tradició musulmana, que és igual de respectable. I llavors, que hi hagi llibertat... Sí, però si els creients, els que donem diners a l'Església, els volem donar, doncs voldrem mantenir la Sagrada Família, voldrem fer aportacions, i perdonim, però jo no em faré cap per fer una mesquita. És a dir, no m'agradaria cap mesquita. No? Però respecto que n'hi hagin, eh? Llavors jo crec que no hauríem de ser hipòcrites amb el sentit de... Què és el que... Una miqueta enllaçant amb la primera... No, escolti, és que jo ho dic, a vegades em diu, vius als mons... No, escolti'm, jo estic content i és la tradició que tinc. I no ens anem d'avergonyir, perquè dir la llibertat... Bueno, és que si no perseguim algú a Catalunya per la seva creença, que no, però és que sembla que ens avergonyim de la nostra pròpia tradició. I en aquest sentit, dic, escolti'm, que hi hagi la llibertat que es vulgui, però el nostre pòsit cultural, doncs és aquest, en el meu cas, vull dir, hi haurà... Gent que seran ateus o gent que no...
A veure, aquí hi ha diversos aspectes.
Aquí s'ha de mullar, una miqueta.
No, em mullaré. Però si pensem en Catalunya, Espanya i Europa, jo crec que hem de dir, primer, que el nostre matriu cultural religiós és el cristianisme, el judeocristianisme, que durant molts segles han sigut països que des del punt de vista religiós han tingut una única religió. Bueno, uns països com Alemanya, Holanda, doncs han sigut catòlics i protestants, però la matriu, que fa molt, és la mateixa. És la mateixa. Ara bé, aquest tema a Catalunya, Espanya i Europa es canvia quan, a partir dels 50 a França, els 50 a Alemanya i els 50 a Gran Bretanya i també a Holanda, comencen les migracions de ciutadans del Magreb, de Turquia, de Pakistan, que són ciutadans que venen a treballar i que tenen una altra cultura i religió. Llavors, a partir dels 50, doncs ens trobem amb unes xifres de població essencialment musulmana que són, comencen a ser ja molt notables. 5,5 milions a la República Federal Alemanya, 4,750,000 a França, 7 milions pràcticament en diverses zones de Gran Bretanya. Això què comporta? Que aquests països nostres, que eren països des d'un punt de vista religiós homogenis, entra i entra d'una forma bastant activa, sobretot el tema musulmà, perquè el tema religions orientals són molt minoritàries. I les religions orientals, les religions musulmanes, és una religió que no ha passat per la modernitat, que no ha viscut la confrontació que ha significat la civilització occidental i que té una forma de creure diferent a la majoritàriament cristiana. Ells, per exemple, donen molta importància a la presència en l'espai públic. Té un altre... Llavors, aquí, aquest és el tema que avui tenim a Catalunya. Per què? Perquè a Catalunya aneu a Vic, aneu a Manlleu, aneu a alguns barris de Barcelona, aneu a Ciutat Vella, aneu al Raval. Avui en dia és més pakistaní. Al Raval hi ha 46% de població immigrant, al Raval de Barcelona. Llavors, el diàleg interreligiós sí que crec que ha de tenir un marc de relació més general. I aquí a Barcelona tenim una cosa que és única a Europa. Tenim el grup estable de treball de relació, de relació amb les religions. Hi ha els musulmans, els catòlics, els protestants, els ortodoxes, i que tenen una plataforma de treball. Però després hi ha el dia a dia. I el dia a dia és molt més complicat. I el dia a dia demana una actitud molt proactiva perquè en determinades zones de Catalunya, d'Espanya, moltes més a França, a Alemanya, avui és un tema.
És un tema que, sens dubte, està sobre la taula i cal treballar-lo cada dia. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Carbonell, per haver-nos fet aquestes conferències, ai, pràcticament.
No, disculpa'm, però és que...
No,
és que m'has fet unes preguntes...
Em refereixo a la profunditat de les respostes amb tan poc temps que li hem donat.
Content de trobar-te aquí.
Moltes gràcies. Jo el convido a la nostra àgora, que tindrem una estona per parlar sobre l'actualitat econòmica.
Molt bé, d'acord.
Doncs seguim aquí, a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Obríem el programa d'avui parlant sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. Es posaran d'acord els 196 països que participen de la cima a Lima, al Perú, on estan intentant acostar posicions, però si ho fan o no ho fan, aquestes decisions seran prou contundents com per fer un canvi rellevant? Què és el que està passant? Perquè les conclusions científiques són molt contundents de la situació i les decisions polítiques no ho estan sent tant. Senyor Mandianes.
Bueno, portem molts anys debatint aquest tema, intentant arribar a acords, però bueno, es deixa per més endavant, no? És un tema...
Es fan una mica acords de mínims. És a dir,
sí,
es fan acords,
sí.
Es fan avenços, però...
Però mínims.
No suficients.
Sí, crec que va ser hora d'arribar a un punt d'acordar, no mínims, sinó fer acords reals. Perquè, clar, l'ambient ens afecta a tothom i és prou serio, doncs, perquè no arribin acords... doncs que ara mateix no es compleixen. Sí que és veritat que a Xina li interessa, doncs, emetre més residus, més pol·lució, doncs, perquè a dia d'avui és la fàbrica mundial, no? És un debat que, bueno, que a veure els companys que opinen, però crec que és molt, molt... que està en debat fa molt temps.
Però és realment un debat sobre dos temes que aquí al Plusvàlua sempre parlem, que és el benestar del ser humà a llarg plaç i la necessitat, voluntat econòmica més a curt plaç, no?
Sí.
És una tensió.
A veure, tothom volem tindre aire condicionat, tothom volem tindre frigorífics...
Bé, jo no en tinc. Frigorífics, sí.
És un dir, no? Però, clar, ara que entra a Xina, s'ha modernitzat, s'ha mig capitalitzat i, bueno, ha entrat a l'economia, doncs, més,
no
més
Xina,
consumista.
Sinó que estan creixent dir, altres països,
sí,
a més.
Sí, dic
a més,
Xina no? per la quantitat i el volum de gent, no? Doncs, clar, doncs, si també volen aires acondicionats... tots, cotxes... Bueno, Xina ara mateix té una quota per tindre cotxe, vull dir, no només tens que tindre el carnet, sinó que és com una loteria i si t'ha tocat pots tindre cotxe. Doncs perquè,
com
clar,
fa un temps podies tenir fills, ara pots tenir cotxe.
Clar, no? Doncs perquè el que has dit, no, aquesta modernitat i aquest servei que tothom vol tindre, doncs a Xina s'ha reduït o s'ha imposat uns topes perquè si no, doncs, no tindria límit, això.
Jo no sé com veus tu dos factors que em fan ser una mica optimistes. El primer va ser els acords entre Obama i el president xinès, Xi Jinping, de reducció. És a dir, fa 15 dies...
Va ser el primer pas gran.
A veure, que els dos presidents més importants, els dos països més importants del món, els principals emissors, es posin d'acord amb una reducció pactada, jo crec que és la prèvia de Lima. Perquè jo crec que aquí hi ha dos factors més que a mi em preocupen. Un, Xina. Jo he estat a Xina fa pocs mesos, a una ciutat provincial que es diu Wuhan. Tota ella era envoltada d'una pol·lució, com Pequín, que vaig anar-hi 15 dies
Pequín
més tard.
Pequín és increïble.
És la pol·lució. La pol·lució avui en dia ja és a Xina un dels principals temes ecològics, econòmics, socials. No veus el cel durant dies, Per tant, aquí hi ha una cosa que han d'aprendre els xinesos. Ara bé, aquí hi ha una amenaça que ve d'Estats Units, tot i que Estats Units hagi signat aquesta reducció, que és aquest nou sistema, això ho seran vostès a treure el petroli, el fracking.
El fracking,
sí. No?
Sí.
Clar, el fracking comporta el reduir el preu del petroli als 70 euros, als 70 dòlars, que s'aturen la inversió en energies renovables, perquè ara són molt més econòmiques a mantenir les energies que produeixen una pol·lució important.
I, a més, el fracking també té unes conseqüències
tremendes, ambientals. Tremendes. Però, esclar, els americans van decidir fa uns anys fer el fracking, ho han aconseguit, entre ells i Canadà, ha fet la caiguda tremenda del preu del petroli, 68-70, I també ha comportat això, l'aturada de totes les inversions que s'estaven fent en energies renovables. O sigui que tot és molt complicat.
Senyor Melo, està...
No ens ha aclarit poca cosa, eh?
Què?
Que no ens ha aclarit poca cosa.
No, perquè és molt complicat. És que és un tema...
Jo crec que, com diu el senyor Carbonell, que és un tema complicat. Però estava pensant en fer el trasllat a la resposta des de la religió que estàvem parlant. Sí. I des de una miqueta les arrels cristianes de l'economia del bé comú que propugna en Zamagni, que està, és una persona vinculada a Benet, sense més a més, de Caritas in Vitae, que està lligat al Vaticà, i que una miqueta el que propugna per la nova societat és compartir tres principis, entre ells el principi de l'equivalència, de l'egoisme individual, que ens porta a fer aquestes coses, amb el principi de reciprocitat, no? És a dir, donar als que no tenen, el principi de gratuïtat. I jo crec que això, a escala mundial, de moment és impensable.
Sí, és
impensable. Vull dir, que Xina que tingui Pequín contaminada, a qui li preocupa? Li preocupa, no que no li preocupa, estic segur que no li preocupa, si sobren xinus. Ho sento. No, ho sento. És que sí, sobren xinus. Com a la classe mitja. Qui li preocupa aquest
petit? Però
les conseqüències no són només
no sobren xinus pels xinus, eh?
No, no.
Pensa, han canviat la política de natalitat.
Sí, però qui pren la decisió...
Perquè la piràmide no funcionava.
Ja. Però pensem que qui pren la decisió és molt assemblat del canvi de política que ha passat a Rússia. Hi han uns quants empreses que estan... persones del Politburó relacionades amb el Politburó comunista que s'estan enriquint, com la nova jerarquia russa. I aquesta gent creiem Xina, realment que els... Xina. Però Xina, igual que la jerarquia russa, vull dir, els hi preocupa realment aquestes grans multinacionals el que passi amb la població del seu país? Jo, ojalà m'equivoqui, que em estic tornant mal pensat i com em deia l'altre dia una de les persones que treballa amb mi, diu, estàs perdent l'esperança amb l'espècie humana. No? Però en aquest sentit, jo crec
però
que no li interessa...
Però ens hauria de preocupar per tots. I a més,
crec que Xina
té unes relacions internacionals necessàries de comerç on la resta del món podem equitançar una mica, no?
Però ho fem, no?
Això és el que cal.
Dius, ostres, el que passi a Xina a nosaltres no ens afecta fins a cert punt.
No, a nosaltres sí que ens afecta.
I tant.
No, dic que no li... No, que ens afecta... El problema és que ens afecta a tots, el que passa a Xina.
Clar.
Vull dir que jo crec que els 100 persones que manen a Xina, que tenen la riquesa, lamentablement és igual. Igual que les 4 famílies que posen el preu del gra, ho sento, però ja s'ha dit moltes vegades, els és igual si la gent es moren 500.000 o 1 milió de nens a Àfrica. Els és igual, perquè ells han pogut acabar amb la fam de seguida. Llavors, sobre aquests paràmetres, la resposta és ho acabarem fent. El problema és que si ho acabarem fent tard, perquè l'altre dia el Hopkins, i ja acabo, deia, bueno, jo crec que, no sé si ho veus així,
sí.
Diu, l'home ha de començar a pensar en sèrio amb els propers 100 anys, anar a un altre planeta, perquè...
Per acabar-lo de destruir
una altra,
no?
Que almenys és molt més llista que jo i veu les coses a venir. Llavors dic, home, no ho sé, hauríem de contemplar
Senyor
la possibilitat.
Bueno, abans
de pensar que d'escapar-nos 6.000 milions de persones d'aquest planeta...
No, només serien els 100, aquests.
Ah, vale,
els 100,
vale.
Els 7.000, els 7.000.
Els 7.000, bueno. Per a la resta dels mortals que quedaríem aquí, bueno, començant per assumir que és previsible que la resta del món, començant pels xinos, intentin incrementar el seu nivell de vida, sinó per arribar a lo que tenim nosaltres, apropant-s'hi, això com, si se manté la tecnologia tal com està, això com faria un planeta insostenible. Hi ha a part de la possibilitat de reduir en total el consum d'energia, el que hi hauria és, com s'ha apuntat abans amb el tema de les renovables, doncs el variar, el mix, la barreja de energia basada en combustibles fòssils i contaminants i amb d'altres fonts d'energia.
És a dir, no renunciar a l'energia que es necessita o que necessitem per portar el nivell de vida que tenim ara, sinó desplaçar una mica...
Hi ha dues possibilitats perquè...
La voluntat no es fa sent cap allà, no?
Per als que no som els 7.000 que s'escaparan, hi ha la possibilitat de, o bé, reduir el consum d'energia, o bé, doncs, trobar formes de consum energètic que siguin més sostenibles, i això demanaria, per sobre de tot, un gran esforç en investigació.
El problema és que, si mirem a casa nostra, no cal que anem a veure els interessos dels 100 xinos, hem reduït substancialment la nostra inversió en renovables.
És el gran error.
No?
És el gran error.
Passa que, com diu el senyor Carbonell, nosaltres, gràcies a Déu, marquem escola amb el sentit que ensenyem al resta de països que s'estan desenvolupant el que no s'ha de fer.
Sí, però és una pena que en aquests darrers 5 anys s'hagin canviat les prioritats de l'energia renovable. És anar contra les necessitats del país, contra la natura.
Però aquí potser hi ha un error d'enfocament que és... La lògica econòmica economicista diu, bueno, ara això no és rentable, doncs deixem d'invertir en això, no hi dediquem recursos. El gran repte és que qualsevol empresa amb cara i ulls i que faci bé les coses i que es dediqui a temes d'ecologia i d'energies renovables, que sigui rentable i sense necessitat d'artificis fiscals. Aconseguir d'alguna manera que això sigui així. Això és el que ens portaria al canvi.
Amb això estic d'acord, jo. Mica en mica.
Doncs amb aquest tema, avui un programa molt profund. Avui tenim alguns temes sobre la taula, potser més... passatgers, podríem dir, no tan profuns, però està bé, un programa on puguem tractar temes doncs, de debat profund sobre què és el que hem de fer, cap on hem de tirar com a sers humans, com a societat. Moltes gràcies, senyor Carlos Mandiane, senyor Xavier Melo, senyor Ramon Vallès, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Senyor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Institucionals, no, Internacionals, perdoni, de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, on vaig cursar jo molt alegrement. Gràcies per haver estat amb
nosaltres. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a l'Agència Catalana del Consum, com sempre, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero. Ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.